11 i 6, des d'aquest 2016, l'agenda literària d'inicis d'any habitualment carregada té una nova data. El tercer dilluns del mes de gener, és a dir, demà, es lliurarà el Premi Llibres Anagrama de novel·la en català dotat amb 6.000 euros. Avui al consultori, per ser feliç, parlarem amb dos guanyadors del Pla. Un va succeir a l'altre, la Llucia Ramis, habitual col·laboradora del consultori, el va guanyar l'any 2010.
Exacte.
Bon dia, Llucia, com estàs?
Bon dia.
I bon any.
Moltes gràcies.
Ens vam veure a principis d'any, però des d'aleshores que...
Sí, i tant.
I avui també t'acompanya...
Roma, falta aquest punt de felicitat a la nostra vida.
Exacte.
Sí.
Així com tenim Fabián Mohedano, successor al Parlament d'Artur Mas, doncs en aquest cas, en el Premi Josep Pla, va succeir... Llucia Ramis, el Cristian Segura, amb l'obra El cau del conill. Bon dia, com estàs, Cristian?
Molt bé, gràcies.
Gràcies per venir avui al suplement. El premi, aquell premi que va rebre, encara el guardeu o no el guardeu?
Sí, i tant, jo el tenc a la prestatgeria. És un premi guapíssim, perquè són ses lletres JP d'impremta, i és un premi...
Però tu no se t'ha rovellat una mica el coure aquell?
No.
A mi se m'ha... Jo suposo que li haig de posar això del netol i coses d'aquestes, però ja se'm comença... O tampoc el miro cada dia, ni cada mes.
I ara tindrem allau de recomanacions de com netejar.
Com netejar el premi. El coure.
És coure, no?
És... Sí, és com una cosa... Sí, no sé de què es feia, era impremta.
És ferro,
però...
deu ser ferro.
No, ferro no és.
No?
No.
Perquè es... plata no podria...
No. No. Sí, home.
És de color, és de color.
Oro parece, plata no és. Què és? Avui volem preguntar-vos això. Què tenen de positiu i negatiu els premis? I també en l'àmbit literari, sobretot. Avui ens concentrem en la literatura i avui tenim premi entre totes les trucades.
Sí, consultes relacionades amb llibres, literatura, teniu dos escriptors a la vostra disposició per aquestes respostes a aquest consultori. I, atenció, sortegem una nit al Circ Reluí de Barcelona.
Com?
Un hotel que... Sí, Reluí.
Ah.
Un hotel que està dins un circ. Això és fort, eh? És un hotel sobre rodes, viatja seguint la gira del Circ Reluí. Possiblement és l'únic hotel itinerant al món. Fareu nit en un carruatge de l'any 1939 que ha estat completament restaurat. Maco. I on tindreu totes les comoditats, eh? Habitació amb doble llit, sala d'estar, televisió, imagineu, dins d'un circ.
Allà.
A més, tindreu entrada lliure als espectacles del circ. Eh? Reluí.com, podeu veure les característiques d'això que us farà feliç.
Que és maco, això, eh? Però
sí.
A la nit...
És no posis que... coses negatives.
No, que et tanques, perquè si veus un pallasso per allà passejant a la nit, fa una mica de pollo. En fi, comencem el consultori.
93-201-7474 suplement@catradio.cat facebook.com/elsuplement o twitter.com/elsuplement. Quina és la vostra consulta?
Vosaltres dos, Cristian i Llucia, abans de guanyar el Premi Josep Pla, ja escrivíeu?
Sí. De fet, jo em vaig presentar una segona novel·la que havia publicat, o sigui, que havia de publicar. I en el meu cas, la primera, presentar-me el premi em va ajudar a escriure una segona novel·la, perquè si no, moltes vegades, la segona és la que més et costa després, no? I llavors, el fet de tenir una data d'entrega, el fet de jugar-me-la de qualque manera, em va animar a escriure un segon llibre.
I tu, Cristian?
Jo havia escrit, doncs, molt periodisme i ficció no n'havia escrit. I va ser la primera i... jo crec que va ser un moment... Era un moment de la meva vida que estava molt, molt mirant de trobar-me a mi mateix i sempre ajuda, eh? A vegades la narrativa és més una introspecció de l'autor, parlo de ficció, que no pas un intent de satisfer l'actor o... Però, bueno, si tens la sort de que agrada, doncs mira.
Aleshores, vosaltres teniu inquietuds, escriviu. De fet, Llucia, també escrivies periodisme.
Sí, sí.
I us presenteu un premi. Què us fa presentar un premi?
En el meu cas, ja t'ho dic, la por de no saber escriure un segon llibre després d'haver publicat un primer, i sobretot perquè dius, mira, una vegada que et presentes, si el guanyes, fantàstic, perquè hi ha un reconeixement, i si no el guanyes, el llibre ja està escrit i, per tant, és més fàcil publicar-lo, pentura, no? De tota manera, sempre crec que els premis cerques una mica d'això, de reconeixement o de...
Clar, busques potser una mica de prestigi, no?
Jo no... Mira, en el meu cas, ara amb la... Mira, la meva parella, que ha escrit un llibre de nens, hi ha una secció, vull dir, tu... Jo escric un llibre i dic, bueno, l'envio a una editorial. I ho envies a l'email de general i et diuen, mira, d'aquí a uns mesos hi haurà... Jo era un perfecte desconegut. I d'aquí a uns mesos, etcètera, d'aquí a mig any tenim el... Presenta-ho al premi perquè així d'entrada, doncs, no ets... I va estar bé, vull dir, vaig aconseguir-ho, la veritat, va ser així. Ho dic per lo de la parella perquè té un llibre, l'envia també al general d'una editorial de nens i diuen, escolta, nosaltres així d'entrada no acceptem, però si vols presentar-lo al premi, i van així.
No,
és que manera...
no,
jo admeto que no anava a guanyar...
És veritat que una vegada que et presentes a un premi, si el guanyes, tens el focus damunt d'escap i tothom te reconeix, tothom et coneix, tothom
clar, que jo sempre penso en l'endemà. O sigui, l'endemà que aquell guanyador surt a tot arreu,
sí.
A TV3, a Catalunya Ràdio, tots els mitjans de comunicació l'entrevisten, diaris...
Sí.
penso, clar, aquesta persona, de cop i volta, té una notorietat que, a més, amb el que pas del temps va perdent-se, perquè va perdent...
No només això, sinó que passes tot el dia fent entrevistes. Des de les 7 del matí, que va ser la primera que vaig fer jo, fins a les 7 del vespre o les 8, estàs tot el dia parlant amb gent, contestant les mateixes preguntes pràcticament.
És que ha de ser un canvi radical, perquè t'has passat els últims 5 mesos tancada escrivint, sense ningú.
5 mesos, tant de bo fossin 5 mesos, saps?
No, més, el que sigui, però és un impacte, no és un canvi.
I el procés mental d'escriure, igual... tu estàs al teu univers, no saps si allò agradarà o no agradarà, o estàs tan abduït que allò serà un gran xurro, no sí. Ho saps? Fins que no passes una prova d'algú, no?
Sobretot que són llibres, obra no publicada, per tant, moltes vegades no saps molt bé encara quina recepció tindrà, quina rebuda obtindrà, perdó, no saps molt bé això, no? És a dir, fa una mica de por.
Uh-huh. 93-201-7474.
Consulta número 1.
Anem cap a Barcelona, ens truca la Maria Àngels. Maria Àngels, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
La meva pregunta és per la Lucía.
Hola.
Per demanar-li quins són els seus referents literaris.
Uf, en tinc molts. Per exemple, Natalia Ginzburg seria un dels meus referents literaris. Houellebecq, en el seu moment també era un referent, sobretot pel seu cinisme. Ara m'agrada molt Emmanuel Carrer, per la part d'aquesta del joc entre la ficció, la construcció de la ficció, la construcció de la ficció a partir de la realitat o la construcció d'una realitat a partir de la ficció. Qui més? Saul Bellow ha estat un dels meus referents, també. Coetzee també ha estat un dels meus referents. Josep Pla, evidentment. No sé, podria estar...
Què et sembla, Maria Àngels? Satisfeta o no?
Molt bé, Déu-n'hi-do.
Sí, té bastants referents.
I tant.
Potser la Maria Àngels té la Lucía com a referent, no?
Tant de bo algun dia fos el referent de qualcú, però bueno. Tant.
Gràcies, Maria Àngels, per trucar. Una abraçada.
A tu, bon dia.
Anem a més consultes, 93-201-7474, també a Twitter i Facebook del programa.
Consulta número 2.
Antoni, de Cornellà, concretament, li pregunta al Cristian o a la Lucía si ho sap. Diu, si és obligatori en els premis literaris firmar amb pseudònim.
Doncs, no sabeu? Jo diria...
No ho és.
Jo no vaig firmar amb pseudònim.
No ho és. El que passa és que moltes vegades es presenta una persona que ja és mitjanament coneguda. Pensem que els premis literaris, evidentment, presenten escriptors, perquè, clar, la gent que va, per exemple, els tenistes van a un torneig de tenis, no? Pues els escriptors es presenten a premis literaris. Moltes vegades no volen que se sàpiga que s'han presentat en el premi, perquè si després no el guanya, queda com que s'ha presentat i no l'ha guanyat, i llavors és per això que molts es presenten en pseudònim. Però tu et vas presentar...
Jo amb el meu nom, sí, perquè a mi, a banda de la meva mare, la meva pare i els germans, ningú sabia qui era. Vull dir que hi ha gent... De fet, estic convençut que més d'una en el jurat devia pensar que Cristian Segura és un pseudònim. Vull dir...
Clar, no saps no, si és un pseudònim o no. Clar. Més consultes. 93-201-7474.
Consulta número 3.
Josep de Barcelona, bon dia. Vostè dirà.
Sí, voldria fer una pregunta a la Lucía. És sobre quan escriu un llibre com aquest, una obra, si ja té doncs, un tipus d'idea preconcebuda a l'hora de fer-lo o s'inicia, doncs, té abans la idea de l'acabament. És a dir,
quin seria el procés, no?, de començar a escriure un llibre?
Això mateix, perfecte.
Molt bé, gràcies, Josep, per trucar.
Jo crec que sempre has de tenir alguna cosa a explicar, no explicar res si no tenim ganes d'explicar alguna cosa concreta, no? Això no vol dir que sapiguem com ha d'acabar ni com anirà la història. Tu comences a escriure allò que tu vols explicar i a partir d'aquí moltes vegades els personatges se te'n van pels llocs que menys t'esperaves i et construeixen una història que no era exactament aquella que tu volies. I després has de saber editar. Una vegada que se t'escapa massa, que se te'n va massa de les mans, pots tornar enrere.
Jo la veritat és que sóc molt diferent, això, eh? No sé si en Josep li interessa, però jo he escrit dues novel·les i m'estic molts mesos previs a començar a escriure, detallant en esquemes, etc, com succeïa tot. I no se m'escapa res.
Yeah. O sigui, abans de posar-te a escriure...
M'hi estic... Pues,
tu
no
tens
sé,
uns mapes no... mentals allà? Unes...
No, tinc unes llibretes d'aquestes de Dina 4 i enormes, ple d'esquemes i de punts i personatges, descripció de personatges, com comença, com acaba tot.
Clar, això imagino que depèn de l'escriptor i de com... És a dir, això va per necessitat.
Evidentment, cadascú
escriu cadascú, té un mètode, no?
Cadascú té el seu mètode. Jo no entenc cap de mètode. Mm. Més que repassar molt el que he escrit mil milions de vegades, això sí que ho faig. I després és veritat que al final sol ser el més difícil, no? Saber quan has acabat i com has d'acabar, potser sigui sempre... No sé si en el teu cas, Cristian, és així, però... A mi
al final
costa.
És el més difícil, sí, és perquè...
Quan poses aquell punt, no?
Quan poses aquell punt?
A buscar un bon final.
I com et sents després? Perquè una vegada que l'has acabat, es veu que t'entra una sensació de... Ara què faig, no? Una mica un buit que fa una mica de por, sí.
Hmm. I després entra, suposo, la revisió, la perfecció...
I inseguretats, quan acabes, quan poses l'opini final, hi ha inseguretat o no? Dius, no, això ho he fet molt bé.
En el meu cas, inseguretat no, perquè tampoc espero... Vull dir, jo no escric pensant a veure si sóc un Cerques o un Pinyol, eh? Jo escric pensant a veure que el lector s'ho passi bé, aprengui, li ajudi a meditar sobre X coses i... Escolta, i si ho poden llegir X número de persones, fantàstic. I si no, doncs mira, per una altra.
Més consultes, 93-201-7474. Avui estem sortejant una nit al Circ Reolí de Barcelona, un hotel que està dins d'un circ. Entre tots els oients i totes les consultes que tingueu, si teniu un llibre a casa i no sabeu què fer-ne, o esteu intentant escriure una novel·la, no sabeu sortir-vos-en, avui és el dia, perquè avui tenim dos premis Josep Pla a l'estudi, aquí reunits en el consultori per ser feliç. Per tant, 93-201-7474, també a través de les xarxes socials.
Consulta número 4.
Sí, a través també del correu, l'Anna de Sants, de Barcelona, diu, quina diferència és pel Cristian aquesta, eh? Ah. Digue, quina diferència hi trobes a fer un article periodístic o una crònica a escriure una novel·la?
Doncs mira, la veritat és que l'extensió, perquè la resta és exactament el mateix. Jo quan faig un article també em plantejo tot aquest esquema, el que passa que l'espai, vull dir, és diferent, però la manera d'enfocar-ho és diferent. Ara, evidentment, en un article sóc extraordinàriament escrupolós amb la realitat, vull dir, no, fins i tot no m'agrada mai utilitzar anònims ni res d'això, però el sistema és el mateix.
Sí, jo crec que sobretot l'articulisme et dona una disciplina que després és molt necessària per escriure novel·les, no? Perquè t'has de seure i has de publicar quan et diuen que has de publicar i llavors t'hi has de posar, no pots estar allà. I després a mi em serveix molt quan he d'escriure ficció saber que necessit complir unes pautes mínimes i sobretot l'exactitud de la notícia després moltes vegades també la pots fer servir per la novel·la.
Parlàvem i introduïem el tema d'avui pels premis literaris. Això és una motivació, deia, a vegades per escriure, que t'obliga, no? Allò de dir, a fer la segona novel·la, en el teu cas. Uh-huh. Però creieu que els premis literaris són els grans premis literaris, Josep Pla, o també són bons els dels instituts, per exemple, per començar a motivar-te a escriure?
Jo crec que el primer que vaig guanyar jo va ser un premi d'institut, precisament, i bueno, a mi això em va animar moltíssim a continuar escrivint. Crec que és principal començar escrivint per petits premis municipals o petits premis del barri, etc, perquè això després et dona molta força per continuar endavant. No? Hi ha un conte de Roberto Bolaño que es titula Sensini, que explica un home que és caçador de premis literaris i es guanya la vida precisament fent això, no? Presentant-se a petits premis que potser no estan superben dotats, però que en tot
sí,
cas...
Roberto Bolaño? Sí,
i ell, ell feia el mateix. Diuen que ell feia el mateix. De fet, quan guanya el Premi Herral el 98, ja havia guanyat uns quants premis literaris abans, de poesia, de narrativa, de novel·la, i diuen que, en part, aquest conte, el Sensini, que està a Llamades Telefòniques, em sembla, està basat en la seva pròpia experiència perquè ell es guanyava la vida presentant-se a premis literaris.
Els de l'Ateneu Aliança ens envien un tuit i diuen nosaltres organitzem el Lletraferit.
Exacte. Mm. L'Escola d'Escriptura també té un premi literari.
Jo conec poetes, sobretot, que poden mantenir les ganes i d'alguna manera doncs, cobrir-se certes despeses presentant-se i guanyant premis petits, però que et donen notorietat i capacitat d'editar. Jo, de fet, m'agrada molt recollir llibres de poesia de petits premis, siguin municipals, d'institucions, perquè sempre és una manera de descobrir nous talents, o no nous, talents que fa molt de temps que es dediquen a això, a caçar premis. És una manera de fer-se conegut, sobretot en el món de la poesia, que malauradament, vull dir, ningú guanya diners escrivint poesia. Vull dir, novel·la ja és difícil amb
poesia.
Sí, però
clar, això que dius de guanyar-se la vida, aquí també entrem en un altre tema. És a dir, no per guanyar un premi Josep Pla et dedicaràs a publicar llibres i sempre te'ls publicarà. I sempre els editaràs i seràs un escriptor reputat del país que es guanyarà la vida
amb això. No, a mi costa moltíssim publicar llibres. Vull dir, més horror. No sé a tu, però a mi, jo ara... he escrit els dos darrers llibres que he escrit són de no ficció i després de molt perseverar he aconseguit que aquest mes de setembre en principi surti un llibre meu de no ficció, però m'ha costat horrors i l'anterior el mateix, vull dir que no és sinònim de res. Home, si et dius Ruiz Zafón, vull dir, són no sé, 10-15 noms.
Aleshores, si et dius així ja no cal ni que l'escriguis el llibre.
Bueno, sí, bueno, ja has firmat i
ja està,
endavant.
Ja et dic que poses el nom i ja està. 93-201-7474.
Consulta número 5.
Que n'hi ha molts que ho fan, eh? Rosa de Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
Jo volia preguntar si aquests cursos literaris que fan per aprendre a escriure val la pena o no, o treu una espontaneïtat.
No, són, jo crec que són imprescindibles, a més. Vull dir, sempre, jo no és que no n'he fet cap mai, però trobo que moltes vegades ens costa justament la disciplina, ens costa entendre molt bé els personatges que es poden crear o no es poden crear. Te donen unes pautes i a partir d'aquí cadascú fa el que vol. Però jo crec que els cursos són ben guapos, a part, perquè aprens molt a escriure i també a llegir. Trobo que moltes vegades oblidam que per escriure hem de llegir.
I a més que l'escriptor, la gran dificultat que té és la solitud. És a dir, que sempre és ell sol i no sap fins a quin punt està fent bé una cosa, o pot agradar o no pot agradar. Mm-hmm. Per tant, intercanviar opinions sempre està bé, no?
Sí, sobretot que fora d'aquí és bastant habitual això que els escriptors se reuneixin. Bueno, l'escola...
Però vosaltres teniu, per exemple, persones de confiança a qui se diu la novel·la abans de publicar-la?
Sí, jo sempre la mostro com a mínim a 5 persones.
5 persones. De confiança.
Són les mateixes sempre, aquestes 5?
N'hi ha que sí i n'hi ha que no. Però sí, hi ha persones que... Per exemple, la meva crítica més forta de sempre ha estat la meva mare. Per tant, tot passa primer per la lectura de la meva mare. No sé.
Però, per tant, no té per què ser gent experta en literatures. I tu busques diferents opinions.
Al revés.
Tu, Christian, també ho fas?
No, només me llegiran els experts, per tant.
Clar. Jo, pel que fa als cursos, no en tinc ni idea si són útils o no. Jo crec que una manera de desenvolupar les teves habilitats com a escriptor és escriure, vull dir, practicar, mirar de trobar potser webs o blogs o
però
o coses
està bé després poder parlar amb altra gent.
No, això segur.
Clar.
Però no en tinc ni idea, sí, vull dir que la pregunta... I després, si tinc gent de confiança, sí que en tinc, però per mi tampoc és tan... potser dues, tres persones properes a mi, de la família, etc. Sí que tinc un amic que per mi és cabdal que s'ho miri, però no és una cosa de dir, ostres, ara ho haig d'enviar a aquestes 5 persones. No és això.
No, però jo sí que tinc dues amigues que sempre han llegit totes les novel·les que he publicat després,
sí,
que són bastant crítiques amb mi. No són gens amables.
I sinceres, no?
No, exacte, són bastant sinceres.
No, i pel que fa a tu, funciona, perquè t'ho dic de debò, que els teus llibres a mi em semblen una delícia. Vull dir que...
I a mi els teus...
Oh. No.
Aquest moment és molt bonic.
Moment feliç.
93-201-7474.
Consulta número 6.
Ens truca l'Imma de Barcelona. Imma, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà. Sembla que hem perdut la comunicació amb l'Imma. Sí, doncs tornarà a trucar i després anem a la Paula. Paula de Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
Doncs mira, jo la meva dubte quan realment miro llibres d'escriptors que bàsicament no conec o no estan dintre del món comercial, si vaig a llibres molt petits, i així penso a vegades, el millor és que ha escrit el llibre aquest, doncs perquè sabien que hi havia un concurs previ per poder-hi entrar. Si això passa alguna vegada,
yeah,
no vull dir que el llibre no tingui una qualitat o el que sigui, no? Però diguem, m'haig d'afanyar perquè hi ha aquest concurs tal i vull participar. O quasi sempre, suposo que són casos particulars, però sempre hi ha una idea llarga de fer alguna cosa molt llarg i que s'ha d'escurçar pel que sigui.
Bona pregunta, Paula. Gràcies per trucar.
Gràcies, molt amable. Bon dia.
Home, t'has d'adaptar, no?, a les condicions del premi. Moltes vegades hi ha una extensió màxima, una extensió mínima, etc. Però, en tot cas... I és veritat que et presentes una mica ràpid i no sempre estan tan ben editats com caldria, eh? Perquè, clar, et presentes i després surten molt ràpid, també.
Però després hi ha un procés, també. És a dir, el llibre que acaba guanyant no és el llibre que es publica, no? Del tot?
No. Evidentment hi ha una feina d'edició, però moltes vegades tu hauries fet una última repassada. A mi, personalment, em va passar amb Ego Surfing que, si no l'hagués presentat el Josep Pla, Ventura l'hauria refet una mica més.
Ventura, què vol dir?
Per Ventura, pot ser.
Això que és l'argot aquest que utilitzeu.
Exacte.
A les Illes.
Escolta, que a Mallorca ens és molta gent.
Consulta número 7. Ens truca la Letícia de Barcelona. Letícia, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la pregunta?
Jo volia demanar a tots dos que com s'organitzen l'elaboració del llibre. És a dir, si tenen un horari per escriure, com s'ho fan?
Doncs això m'ho va... Està molt bé. Hi ha un noi que ha escrit un llibre que és, per mi, del millor que ha escrit en català els darrers, no sé, que recordi, que
Gràcies.
Es diu Albert Forns.
Ah.
Albert Encara Forns, no l'ha escrit. Em sembla que em sentirem a parlar.
I, Albert Forns.
Sí. Tenia un blog a Time Out que es deia com escrivíem els... Ho va fer molta gent. No sé si ho va fer amb tu, també.
Sí, que com escrivia cadascú.
I jo, la veritat, és que em llevo... No sé tu, però jo em llevo, a diferència de la majoria d'escriptors, crec... perquè sóc periodista i la meva dona és llevadora, em llevo d'hora. Ella dirà, però què diu aquest? Però sí, em llevo d'hora, encara que es pensi que em quedo al llit fins a les tantes, no és veritat.
Escric... La tens molt present, a la teva dona, d'altra
banda.
Sí,
perquè segur que m'està escoltant. Miro de quedar bé. Aleshores, em llevo molt d'hora. Sí que tinc certa tendència, com els escriptors, a anar a visitar la nevera, o a sortir a passejar el gos, o aturar-me a llegir el diari, o a prendre'm una cervesa, un... però sóc bastant constant, sóc molt, molt, molt constant. Això sí que ho tinc, vull dir que tinc un projecte i no en començo 5 a l'hora, uh-huh. i també tenint
però,
en compte
que... Però, és a dir,
que...
tu et lleves a les... i fas de 8 a 2 a escriure?
No, no, jo estic fins a les 8 de la tarda i passa que vaig fent paradetes...
Però les parades mai són... És a dir, depèn de tu com estiguis inspirat
sí,
aquell dia.
Sí, però sobretot també depèn molt de la feina que tenim en el diari. Jo, en concret, escric al País i amb això tinc moltíssima feina. Però... Soc bastant constant, vull dir...
Sí, és difícil perquè, clar, passes tot el dia fent periodisme, llavors estàs tot el dia davant de l'ordinador escrivint articles, pensant articles, pensant idees per una altra cosa, diàriament. Després és molt difícil encara seure't a escriure ficció, no?, perquè ja estàs de l'ordinador i de la teva cadira fins una mica fins a dalt.
Però sí que aquesta rutina, aquesta organització és bàsica per poder escriure una novel·la.
Per acabar una novel·la, com a mínim, si no, no l'acabes segur, eh? És a dir, pots començar-la mil vegades, pots desenvolupar-la i després al final no et sortirà perquè no, si no t'asseus a acabar-la, és impossible. És impossible.
Hi ha un altre tema, que és que a vegades amb les novel·les, vosaltres dèieu, és un exercici personal, que a vegades t'alliberes, et va molt bé, no?, perquè ordenes la teva vida, però has de posar una frontera, has de saber fins a quin punt expliques segons què. Uh-huh. Us heu trobat mai en això? Penso en el teu cas, Christian, que vas fer un retrat irònic de la burgesia catalana. Que
doncs
sé que,
no, doncs...
Que tenies una implicació molt directa amb tot
home,
això.
Sí, el cau del Cuní.
Sí, i el segon, Ciment Armat, també és molt sí. personal i, en general... No em preocupa. Vull dir, no em preocupa. No tinc un límit, home. Límits a doncs, explicar coses que potser...
Clar, però a vegades vols intentar... Jo què sé, m'ho estic inventant, eh? La venjança. Vols venjar-te d'algú?
No ho fas a un llibre. No ho fas a un llibre, jo crec.
Jo
bueno,
sí, eh?
Sí, ho fas?
Sí, sí, sí.
Et venges de la gent?
No, de la gent no. De,
però del que t'has trobat,
entitats,
no?
De... Vull dir, no és venjança, és autocrítica. En el meu cas, d'un col·lectiu... d'una manera de fer, d'una societat molt... Com diuen els de la CUP, això m'agrada, l'últim gueto que hi ha a Catalunya és Pedralbes, doncs. Jo formo part d'aquest gueto i per bé i per malament. Vull dir, no visc a Pedralbes.
No, però vas fer un exercici d'autocrítica de tu mateix, no?
Sí,
també.
A 50
però no és
metres.
Autocrítica, no és autocrítica. Bé,
és autorretrat,
crítica...
però el retrat que fa...
Home, sí, hi ha personatges, sí, sí. Jo constantment em sí, ridiculitzo sí. els Pijo Progres i sóc el prototip de Pijo Progres. Sí, sí. Vull dir, no passa res i
jo
està bé.
Jo vaig passar-me molt bé llegint el cau del Cuní.
Doncs,
sí, sí.
doncs és això, i a Ciment Armat són personatges del meu entorn que es posen amb el món del totxo i després amb altres coses, amb escrits i amb els propers... No sé, jo no tinc problemes. No? Si límit sí que en tinc, doncs, de pudor, de vergonya, de segons quines coses...
És que una cosa és això, una cosa és la intimitat, una altra cosa és el pudor. Clar. Sempre hi ha un límit que no es pot traspassar a trop.
Sí.
Una altra consulta a través de les xarxes socials.
L'Esteve Valls ens diu... Quin llibre em recomanaríeu per llegir durant la nit que passaré al Cirre Luí? En saps cap que passi en un circ, Lucía? Diu.
Ostres, que passi en un circ.
Diu...
Que passi en un circ.
Clar, perquè diu així, llegiré quan vagi la nit que guanyaré del Cirre Luí.
Ostres.
Bueno, ara ha sortit un llibre, no sé si... Ara us ho dic, que es... Bueno, es veu que és una meravella pel que he llegit a les crítiques en premsa, que és la història del circ a Catalunya, des del segle XIX. Ara mateix us dic...
Mira, mentrestant, dir-vos que tu parlaves de l'Albert Forns i dir que, ja que parlem de premis, és guanyador del Premi Documenta 2012.
Sí.
Vull dir que quan parlem de premis...
Jo crec que ja et dic, insistes, que crec que em sentirem a parlar aviat.
Des de Granollers.
Bé, falta un minut per arribar
ara,
a dos quarts.
Ara us
quarts.
Dic, no sé si hi ha temps.
Ara sí, sí, no pateixis. Abans hem de donar aquestes entrades a aquesta nit al Cirre Luí. Qui se l'endurà?
Doncs és que m'ha fet gràcia l'Esteve Valls, pilotejant tant. Jo l'enviaria a ell,
doncs
al circ.
Vinga,
ara li diràs, ara et direm
el... cap al Cirre Luí, Barcelona, aquest
títol.
Hotel que està dins d'un circ. Falta un minut per arribar a dos quarts. A dos quarts comença aquell espai que hem instal·lat al suplement, que és el telèfon vermell. Recordes?
Sí, clar.
Estem nerviosos, ja fa estona.
Però avui us faré quedar a vosaltres, perquè
sí?
ens ajudeu. Sí, sí, perquè cada vegada és més difícil això. Recordem els oients, expliquem la dinàmica d'aquest espai. És un espai que es diu el telèfon vermell, perquè això és un telèfon que existeix, que és del suplement, és un telèfon mòbil.
Un aparell.
I que cada setmana... se'l van repartint diverses personalitats i despenja una persona que mai sabem, ni la Mariola ni jo, i posem la mà al foc, qui despenjarà. Per tant, el que juguem és endevinar qui despenjarà. El Christian està buscant encara el llibre del circ, eh?
Ara
sí, veieu que el soc constant.
Sí, sí. Ai, fins que no el trobis, ara estaràs aquí amb
sí,
això, eh?
Sí, desconnecta. Bueno, ho dic per l'audiència.
No, ja l'enviarem, sí, sí, ja ho enviarem per xarxes, això.
Bé, doncs arribem a dos quarts i que comenci l'espai del
nervis.
Telèfon vermell.
Història del circ a Barcelona. Ah, ja està?
No, digues, corre.
Història del circ a Barcelona.
Perfecte.